Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Són les 12 i un minut. Bon dia, us informa Júlia Julbé. Els comuns marquen la renúncia al Hard Rock com a condició per donar suport als pressupostos de la Generalitat del 2024. Si l'any passat van marcar com a línia vermella que el govern no destinés ni un sol euro públic al futur macrocasino de Tarragona, ara van un pas més enllà i avisen que no permetran que aquest projecte es construeixi. El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, explica que ara són més contundents perquè la sequera ha fet evident que la crisi climàtica impacta Catalunya de manera consistent.
El que ha passat ara és que veiem encara amb els ulls, diguéssim, més oberts quines són les conseqüències del canvi climàtic que estem vivint no només a Catalunya, sinó també a Espanya i al món, no? Per tant, si fa un any era incomprensible un projecte com el Hard Rock pel Camp de Tarragona, avui és del tot incompatible amb les necessitats de transició ecològica que necessita Catalunya.
El posicionament dels Liles, per tant, enllunya la possibilitat que el govern pugui aprovar els comptes per el 2024. Més qüestions, encara en clau política, el govern assegura que treballa tots els escenaris per fer oficial el català a la Unió Europea. Demà, precisament, els 27 estats membres tornen a debatre el reconeixement d'aquesta llengua, l'euskera, i també el gallec a Europa. N'ha parlat la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, en declaracions de Televisió Espanyola.
Compromesos i amb la màxima també autoexigència. Hem començat ja a fer contactes amb la propera presidència, que és la belga, per si convé doncs, poder seguir treballant per assegurar que es manté aquest, no, aquesta proposta viva i que segueix treballant perquè sigui una realitat. Nosaltres, per responsabilitat, treballarem sempre des de tots els àmbits i amb tots els escenaris.
El Consell d'Afers Generals de la Unió, que es reuneix, com dèiem, aquest dimarts, ja té damunt la taula un informe de la comissió que xifra en 132 milions d'euros el cost de l'oficialitat de totes tres llengües. Un informe que va demanar, recordem, al govern espanyol per fer front als dubtes financers d'alguns estats membres sobre aquest reconeixement. El document és un element clau per fer avançar la petició de l'executiu de Pedro Sánchez. I atenció a aquesta notícia, una sentència acredita que l'amiant és la causa del càncer d'esòfag que va provocar la mort d'un ex-treballador de l'antiga fàbrica Macossa del Poblenou. Això va ser l'any 2020. El text assegura que existeix evidència científica suficient per vincular la inhalació de fibres d'aquest material amb l'origen de diferents càncers, incloent-hi, com dèiem, el d'esòfag, malgrat que aquest no està recollit al quadre de malalties professionals relacionades amb l'amiant. El jutge ha admès que la incapacitat permanent que se li va concedir es deriva d'una patologia professional i no comuna. El treballador mort va prestar servei en aquesta empresa des del 1972 i fins al 2013. De fet, durant dos anys, del 84 al 86, Inspecció de Treball va detectar diverses deficiències en els procediments de treball i les mesures de prevenció en relació al risc d'exposició a l'amiant. I abans dels esports, una darrera notícia per a tots aquells usuaris de Rodalies. Avui és el primer dia que tots els trens de la línia R2 Sud s'aturen a Viladecans. Els primers usuaris que han pogut agafar el tren en aquest municipi celebren una reivindicació que consideren històrica.
Ho valoro positivament perquè, bueno, jo agafo aquest mitjà de transport gairebé tots els dies i llavors em sembla molt bé que pari aquí cada dia. Viladecans també és una ciutat, té molts habitants i jo crec que mereix tenir una estació pues, que la gent pugui agafar el tren a molta freqüència.
Ja tocava també, solo havia el de Vilanova.
Cada media hora.
Amb aquesta nova configuració, Viladecans, per tant, guanyarà 55 noves expedicions, el que representa que hi haurà un tren cada 15 minuts de mitjana. I ara són les 12:05, com sempre fem un cop d'ull a tota l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
El Real Madrid ja viatja a Berlín, on demà s'enfronta amb l'Unió de Berlín, ja classificats com a primers del seu grup, un partit intranscendent en termes de classificació de la Champions, però bo pels blancs per treure's el mal regust de boca de l'empat contra el Betis aquesta jornada a la Lliga. Última jornada d'aquesta fase de grups de competició europea que dimecres afronta el Barça, jugant al camp del CUE Anvers, que encara no ha sumat ni un punt. Fa una estona hem conegut l'àrbitre d'aquest partit, serà l'italià Marco Guida. Demà juga al Sevilla, al camp del Lens, encara amb una curiosa prohibició sobre la taula. El govern francès ha prohibit l'accés dels aficionats sevillistes a l'estadi. Segons el ministre de l'Interior del país, ho fa després dels incidents violents amb aficionats que han afectat França en les darreres setmanes. El problema és que aquests 300 seguidors ja han comprat les entrades als vols i a l'allotjament i, per tant, la situació de moment encara no s'ha solucionat. El club ha emès un comunicat on condemna els fets. I precisament aquest matí hem sabut que 28 ultres del Sevilla han estat detinguts per una baralla amb aficionats de l'Osasuna el passat mes de setembre. Els fets van succeir abans del partit entre tots dos equips i ha detinguts també a Pamplona, Madrid i Màlaga en una operació que encara a hores d'ara continua en marxa.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora serà el punt de la una del migdia. Mentrestant, us deixem amb la caravana. Tot seguit, Joan Trias conversa amb el perfilador i criminòleg Xavier Álvarez. Avui els assumptes interns al Confident.
Radio Estel. Radio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovit Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La caravana, amb Joan Trias. Assumptes interns amb...
El perfilador i criminòleg Xavier Álvarez.
Nou minuts que passen de les 12 del migdia, hora d'assumptes interns. Avui, com cada dilluns, ens visita el perfilador, criminòleg i escriptor de novel·la negra Xavier Álvarez, però avui serà un dia diferent. I és que el nostre col·laborador no ens porta cap cas, com de costum, sinó que avui el tenim aquí als estudis de Ràdio Estel per parlar d'un llibre, de fet, del seu llibre. El Confident, una novel·la de venjança basada en fets reals, unes pàgines que ens porten a uns carrers de Barcelona plens de sang i de bales. Al principi tot sembla una venjança entre dues bandes rivals, però que s'hi amaga, sota tot plegat, darrere aquests crims s'hi amaguen molts secrets enterrats. Amb en Xavier avui intentarem desenterrar-los. Xavier, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Xavier, has portat un cas real a la literatura. Explica'ns una mica, qui trobarem el Confident?
Bueno, el Confident està inspirat en una història real, uns casos que van succeir, que podeu seguir si feu recerca de la premsa a les xarxes, que va ser la guerra que va haver entre grups de narcotraficants aquí a Barcelona. I en aquestes baralles van succeir diverses coses i van aparèixer, entre ells una figura molt interessant, que faig peu a la novel·la, que és la figura del sicari, que sempre sembla que sigui de pel·lícula, però no ho és tant, perquè podem recordar fa poc...
Existeix, eh?
Sí, fa molt poquet, el cas de Vidal Quadras, que va patir un atac per part d'algú contractat, perquè es diuen les investigacions, i després també tenim un famós cas a Barcelona, d'altres que tenim, que és el cas de Santaló, el director de la Fira de Barcelona, que va morir d'un tret al clatell enmig del carrer i per la mà d'un sicari, no?
Ens parlaves, però, d'aquest cas o d'aquesta guerra entre grups criminals que va passar entre el 2016 i el 17. És una guerra criminal que hagi acabat?
Jo crec que les guerres entre narcotraficants no acostumen a acabar. És a dir, quan desapareixen una, apareixen uns altres, no? Quan tanques un grup, doncs apareixen uns altres. Passa igual també amb grups organitzats o ja sigui per lucre o per bandes, que quan tanques alguns a presó, n'apareixen d'altres, no? El crim és algo bastant estàtic.
Quin és el moment, Xavier, en el que dius de tot això em faré una història?
Mira, vaig començar el 2016 publicant la primera novel·la, que es deia No abandones con el rastre escalent. Vaig publicar a Amsterdam i ja parlava d'un tema de xarxes de tràfic de menors i d'òrgans. I allà sortia una figura que era el mercenari, que és un altre personatge que pensen que és de ficció i és molt real, no? I allà vaig començar a escriure perquè la meva intenció era explicar una mica al públic la feina de la policia, la feina que tenim, els policies, i acostar-ho d'una manera que fos comprensible, i el delicte també que tenim, no? Llavors, amb el Confident també explico una mica la història que hi ha, també, evidentment, hi ha el tracte de les fonts d'informació i dels confidents, que és molt interessant, i també la figura del sicari, la figura dels narcotraficants, una miqueta, i com es mou tot plegat a la xarxa criminal, no?
De seguida parlem de la figura del Confident abans, però per què decideixes explicar un cas com aquest a través de la ficció?
Jo diré que la ficció és el faristol, no? O és el lloc on a mi m'ha permès explicar allò que he viscut, que he conegut o que m'han explicat. No? És complicat per un policia...
Per tant, és una mica menys ficció del que pensem?
Sí, clar. clar. Quan companys meus se'l llegeixen la novel·la, diuen, ostres, és que és molt real. No tant per els fets que passen, perquè, clar, jo tinc una línia que no rebasso mai, que és la confidencialitat laboral, evidentment, però com ho expliques, els personatges, els delinqüents, com es tractes, com parlen els policies, clar, diuen, és que és molt real, no? És molt veraç el que passa en aquesta novel·la, no? I dic, clar, evidentment, perquè molts dels perfils dels actors que apareixen a la novel·la jo me n'he trobat cara a cara. I això facilita, en certa manera, el background documental que sigui molt real.
Clar, per molt real que sigui, avui estem parlant d'una nova novel·la dita per Rosa dels Vents, d'en Xavier Álvarez, que es diu El Confident, que és una novel·la, sí, basada en fets reals, però és una novel·la. Per tant, ficcionada.
Sí.
Però, com saps, s'ha posat molt de moda el true crime.
Sí, clar, clar.
Com hem d'explicar els crims?
Com hem d'explicar els crims des del punt de vista del true crime? Bueno, jo penso que en premsa no és que ho tinguin més fàcil, sinó que és més l'ofici que tenen, que poden parlar obertament de tot.
No? Sí, perquè no sé què generen més entre la població, si morbositat o pànic.
Què genera més públic? Jo crec que el morbo, el pànic és perillós. El pànic viu molt de la incertesa, i la incertesa és perillosa, no? Llavors, jo crec que no s'ha de generar el pànic. De fet, quan la gent que critica literària, que ha dit el llibre, diu, ostres, ara vaig pel carrer mirant diferent una mica al meu voltant, no? I dic, no. Escolta, no és una novel·la perquè la gent correte insensatos, no? Sinó és més aviat una novel·la que intento és, de forma amable i sense entrar a l'habitació del mal gust, explicar una mica el que hi ha darrere de grups criminals i a vegades la violència que n'hi ha, perquè la violència és explícita, no? De fet, hi ha una escena bastant violenta que passa al començament de la novel·la, no? Que és el sicari quan realitza un esquarterament de la... d'una altra persona que està involucrada en el món de la droga, no? Uh-huh. Això neix de fa uns anys, ara això ja no es troba tant perquè la xarxa està més protegida, però fa uns anys corrien molts vídeos que penjaven grups de narcotraficants reals dels fets que feien com a aviso para navegantes per altres narcotraficants.
Que bèstia.
Molt bèstia. Jo havia vist vídeos que ens arribaven molt explícits i molt bèsties. I eren aquells vídeos que te feien apartar la mirada, no? De fet, hi ha vídeos que jo no vaig ni acabar de veure de... I vaig deixar aparcar de veure's perquè pensava, bueno, ja està, ja ho he vist tot, ja he vist la violència que hi ha i ja en tinc prou. Jo una mica a vegades hi ha alguna escena de la novel·la que he intentat fer això, no? De que el lector s'aturi i digui, ostres, esto pasa, esto existe.
Mm. És una novel·la per quin tipus de lector? És a dir, has pensat en un lector determinat a l'hora d'escriure aquesta novel·la?
Segurament la resposta fàcil seria per lector de novel·la negra i novel·la negra policíaca. Perquè aquí trobaràs elements que a ell li agraden, que és la part de novel·la negra, i si li agrada molt el tema de policia, que aquí trobarà. No és una novel·la policíaca, però sí que apareixen policies i la forma de treballar és com treballem, no? Uh-huh. Però també és per a aquelles persones que vulguin introduir-se en el món de la novel·la negra o que vulguin conèixer una mica què passa darrere d'una xarxa criminal que ha estat afincada a Barcelona.
Ara m'ho deies, és un llibre on també hi trobarem escenes i relats realment durs i colpidors. Mm-hmm. És una novel·la que incomoda i que vols que incomodi?
No, hi ha escenes que són incòmodes i que pretén que incomodi. De fet, hi ha alguna escena que és una mica incòmoda, potser, però sempre dic que si aconsegueixo que l'autor s'aturi, respiri i digui, ostres, más uno para mí, punto para mí. Mm-hmm. Saps? Perquè és la intenció. Però no és especialment... no és incòmoda. És a dir, no trobarem violència gratuïta, tal... No, en absolut, en absolut.
Anem més enllà de la realitat de la història, si et sembla bé. Què ha suposat per tu escriure El Confident?
A vegades sento expressions com catarsis, no?, o alliberadores, o tal... Bueno, la meva intenció sempre ha sigut, des que porto 20 anys en aquesta feina, fer arribar una mica als lectors què és el que veu la policia, què és el que... Bueno, no sé si dir-ho bé, el que pateix, no?, en el seu dia a dia, en els seus casos. I és una forma de fer arribar... sempre penso que vivim en una bombolla rosa a vegades, i al fons, allà al mar, hi ha una barrera, una línia de flotabilitat, on darrere tenim moltes històries que no ens arriben, no? Perquè nosaltres estem, la policia i la seguretat, per evitar que això arribi, no? Per no contaminar. Però a vegades, escrivint aquest tipus de novel·les... expliquem una miqueta, no?, allò que hi ha darrere de la barrera, perquè la gent ho pugui arribar a copsar. Que a vegades és complicat entendre-ho, eh?
Arribats a aquest... Deixa'm ser clar, Xavier.
Sí.
M'estàs dient, o dit d'altra manera, és la feina d'un Mosso d'Esquadra, en aquest sentit, és molt desagraïda, però t'arribes a agrair-te-la tu mateix a llibres com El Confident, per exemple?
Sí, sí. Sí, tu ho has dit més clar, no? La feina del policia en general i d'aquest tipus de serveis és, si més no, desagraïda. Mm-hmm. Però és el que has d'assumir quan fas aquesta feina, eh? Compte. Dir, no sempre seràs l'amic de tothom, evidentment. I els casos que tocaràs pues, seran casos durs i que moltes vegades t'emportaràs a casa, no? Mm-hmm. De fet, aquesta feina, una cosa que té és que pot arribar a erosionar emocionalment una persona. Contactes constantment amb víctimes o amb agressors o amb situacions molt salvatges.
A la Sofia, a la Marta i a la meva petita Paula, vosaltres m'ensenyeu cada dia noves maneres d'estimar. Dedicat també a la memòria del meu company i amic, el caporal Sergi González Bericat. Tu sempre seràs per tots nosaltres un exemple d'integritat i d'implicació.
Sí. Bueno, la Marta, la Sofia i la Paula, la Marta i la Sofia són les filles de la meva parella, de la Raquel, i bueno, convisc amb elles, i la Paula és la meva neboda petita, per tant, són noves maneres d'estimar, no? Jo no he sigut mai pare, però amb ella me sento com a tal. I en Sergi és, bueno, un amic i un company que ens va deixar no fa massa, també, i que m'agradaria recordar-lo en aquesta novel·la, perquè era l'exemple d'honestedat, d'integritat, d'implicació, no?, que tot bon policia hauria de tenir, d'anar a volar.
Anem al paper del confident. Uh-huh. Perquè abans ens ho deies, també és un paper que sovint s'hi ha jugat molt a l'hora de fer cinematografia, el món audiovisual, amb les sèries, però és un paper que existeix realment.
Sí. Tota unitat d'investigació de policia té dintre de la seva estructura una unitat que tracta fons, i se'n diuen fons hostils. Val? De fet, el concepte confident, jo tinc la gran sort de poder parlar cara a cara amb persones que tracten aquest tipus de confidents hostils, que són confidents, que són persones que faciliten informació a la policia i que requereixen d'un tracte molt especialitzat i molt acurat i molt professional. No? Per la paraula confident, és, o confite, com en diuen a vegades, és un terme pejoratiu. No és correcte. Els professionals parlen de fonts d'informació, val? No parlen de confidents. Però he utilitzat una mica aquest concepte més negre, no?, del confident, la figura.
Sí, com sigui, fins a quin punt és difícil per la policia arribar a trobar confidents o aquestes fonts necessàries per resoldre casos tan bèsties?
El que perceps més que res és la dificultat de manejar aquest tipus de confidents, val? Les motivacions, què es motiva, has de jugar molt bé...
Fins a quin punt t'està dient la veritat?
Clar, que aquí està l'art de la persona que tracta aquest tipus de confidents. Val? És a dir, també hi ha sempre el perill, no?, de que vulguin coses a canvi, saps? I la policia s'ha de mantenir sempre dintre dels termes de la legalitat. Que ens poden semblar que no és així, però és que això ja són coses que potser... anys ha, es practicaven, però actualment es treballa amb molt de rigor legal.
De vist des de fora sembla un joc d'espies, una mica, eh?
Sí, en veritat sí. És una miqueta, una mica de joc d'espies, no? Perquè són confidències, és informació, sempre que parles per telèfon has d'anar en compte quantes persones tindran punxat aquest telèfon d'aquest confident teu, l'estàs tractant només tu, el tracta altres coses policials, vull dir, és un joc, a vegades, que pot semblar d'espionatge, no?
Parlàvem de crims, de confidents, però també de bales, amb un llibre com aquest. Amb una sola bala es pot arribar a saber qui és l'assassí?
Sí, amb una sola bala. La científica, si pot saber amb una sola bala, i tant que sí. I tant. Vamos, no s'han resolt casos així, saps?
Em està dient com xupau.
Sí, bueno... No, no és que sigui xupau, però clar, les bales, per exemple, són molt personals de cada arma. És a dir, hi ha armes que estan registrades, que estan pendents de ser identificades, i si troben a tu amb aquesta arma a sobre, que està identificada per les marques que deixen dintre del que és el projectil, deixen un... quasi són com un, et diria, com una empremta digital, i el que deixa una bala, si la trobes, poden arribar a identificar l'autor. Sempre quan trobin aquesta arma en possessió d'algú. Clar, si aquesta arma és destruïda, potser costa més, no?
Fa 20 anys que ets Mosso d'Esquadra.
Sí, senyor.
Sí?
Sí.
Val. La justícia és una utopia?
Fas preguntes molt fàcils de respondre,
T'ho poso fàcil, si vols.
Sí.
Si creguessis que la justícia fos una utopia... Sí. És cert que no t'haguessis dedicat a Mosso d'Esquadra?
Home, la justícia no és aquella on pensava que era.
Uau!
Pensava que era millor.
Sí?
Sí, pensava que era millor. Tothom s'ho pensa, això. Que penses que entres i podràs resoldre els crims més complicats i que no hi ha traves burocràtiques i no hi ha trames dintre del que és el sistema de justícia, tot això. No, és molt complicat. És que també és així, eh? Som un cos i una societat molt garantista. També perquè venim d'on venim. Val? Però jo m'estimo més un excés de garanties que una manca de les mateixes. Val? Perquè la falta de garanties fa de mal fer a vegades, depèn quines persones.
S'ha fet justícia amb el cas real que ens expliques en aquest llibre?
No, jo trobo que no. Que no s'ha fet justícia. Que encara queden coses per resoldre. Els casos sempre queden a vegades coses per resoldre. No sempre resolen el 100% de tot el que passa dintre d'una xarxa criminal. Sempre poden quedar persones en llibertat, saps? Aquí hi ha hagut casos, per exemple, el que comentava del cas de Santaló, veus? Aquest, el director de la Fira de Barcelona, aquí va haver justícia, perquè se'l va atrapar. Però hi han fets de sicaris que no s'atrapen en aquesta persona. Pensa que un sicari ben contractat, diguéssim, ve de fora, fa la feina i se'n va. Què li passa a l'ensicari de la novel·la? Que els hi passa alguna cosa que aquesta habitualitat amb què ell opera patina, comet un error. I això li costa un preu a pagar.
Anem al tema dels narcotraficants, que, com ens deies, també surt el llibre del Confident, que es tret ja fa uns quants mesos. El narcotraficant també és un tema molt peliculero, molt de nou usat com a imatge cinematogràfica, etc, etc. Però sí que és veritat que quan n'hem parlat de casos reals, jo recordo que no fa tant en aquest programa va venir una periodista que en sap molt d'aquestes qüestions, com Fàtima Llambric, que acaba de publicar un llibre sobre tot plegat, i ens deia, hòstia, compte en Catalunya que s'ha convertit una mica en la seu del narcotràfic europeu.
Sí, l'he llegit.
Sobretot pel que fa a la marihuana.
Sí, sí, sí. He llegit el llibre de la Fàtima, però és de narcotràfic.
Què estem fent malament?
Uf,
o vaya, per què passa això?
Uf, vaya pregunta.
Pensaves que seria fàcil, això.
Sí, sí.
Hoy vengo a hablar de mi libro. Sí. Pues no.
Jo crec que que un dels problemes del narcotràfic a vegades també és el consum, és la demanda. Mentre hi hagi demanda, sempre hi ha oferta. Això està clar, no? Això tenim clar. Perquè si ningú consumís, no hi ha cap mena d'oferta. Un dels problemes que hi ha hagut amb el tema del narcotràfic, sobretot amb la marihuana, que ha passat desapercebut. I que socialment és una droga socialment acceptada a nivell de consum. Llavors, hi ha una part de la novel·la que faig una mica com de bueno, fico sobre la taula, no? I dic que quan els temes són socialment certament acceptats, aquell que imparteix justícia potser no s'ho pren tan seriosament, no? Vull dir, és una droga que té una afectació a nivell de dany molt menor que la cocaïna, que l'heroïna, que el crack, no? Uh-huh. Potser que el fentanil, si ens arriba a les dimensions que ens hauria d'arribar, o que potser podria arribar, llavors l'hem acceptat. És quasi com una droga social, no? I això fa que ho haguem vigilat menys, però ja s'estan posant les piles de forma molt seriosa, perquè el narcotràfic de la marihuana no només comporta el consum, sinó que darrere ve altres coses, com és que estem segurs que volem legalitzar això? Perquè una part ja està gairebé legalitzada.
Això t'anem a preguntar, perquè hi ha països europeus que ja ho han fet, com Portugal, que tenia greus problemes de narcotràfic, fins que va decidir legalitzar certes drogues, i a partir d'aleshores, demostrat amb estudis, han baixat els nivells de consum, nivells de consum espectaculars.
Val. Mira, et dic una cosa, i t'ho dic des del punt de vista de la criminologia. Qui es pensi que legalitzant conductes il·lícites o danyines acabarà amb les xarxes criminals, s'està equivocant, eh?
Sí, per què?
S'està equivocant. És a dir, el que estàs fent és legalitzar una cosa que és lucrativa. Si el que més vol la màfia o el grup criminal, el que sigui, és que els seus negocis el legalitzin. Sí. Si això és fantàstic. És que hem acabat amb el tràfic de tabac? El tabac és legal. S'ha acabat? No. I amb el tràfic d'alcohol? Tampoc. I és legal. Hi ha moltes que són legals i no han desaparegut les xarxes criminals. És que no funciona així. Sí. Jo no puc dir-te des del meu punt de vista quines són les eines que hem d'actuar. Per això hi ha organismes molt més elevats que s'encarreguen d'això. Però el que sí que podem dir és que legalitzar el narcotràfic o la marihuana no és la solució perquè desapareixin els grups criminals.
Si tornem a la novel·la El Confident, si una cosa comparteixen tots els personatges de la novel·la, jo crec que tots, és que tots ells estan marcats per un passat dolorós. Jo crec que tenen inclús rancor a dins. Quasi les FARC, no en parlaré res més, sí, però quasi les FARC, etcètera, etcètera. Sí. Per explicar una novel·la negra, has de viatjar fins al fons negre dels seus personatges o de les persones?
Sí. De fet, una cosa que m'implico molt és la construcció del personatge. Llavors, el personatge té que reaccionar...
Està pensant, ets perfilador. No, però sí. Clar, t'hi deu ajudar.
Sí, clar,
evidentment. De forma bestial,
evidentment,
no?
Evidentment. Quan construeix el personatge ha de funcionar atenent el que és més real, no? El que succeiria realment o com reaccionaria aquest personatge. No puc fer que en l'últim gir el personatge se'm torni bo perquè sí. No pot ser. Llavors és important com construir psicològicament aquests personatges, no? De fet, hi ha una cosa que sempre parlo, que és les meves novel·les ja un personatge amagat, no? Mentre que la primera novel·la, el personatge que no estava, però estava, era la justícia, en aquest és la venjança. I tots els personatges tenen un motiu per venjar-se. I orbiten i s'ajunten per venjar-se. Cada un té la seva motivació, però van en contra un objectiu comú, no? Contra un grup criminal.
Tu que ets perfilador, em deies, El Confident és una novel·la de venjança. Són venjatius, els humans?
Mogollon.
De per se?
Mogollon.
Sí, eh?
Saps, sí. tu ho ets, jo ho soc, tots ho som. Els que estan també darrere dels micròfons també són venjatí, també ho són. Mira, mira, aquí hi ha un que diu...
Apunta, José, que diu que sí amb el cap.
Saps? Però i tots som capaços també de matar, també, no? Si arribes al moment... Sí, home, i tant, tu ets capaç de matar, jo soc capaç de matar, i el José que està aquí darrere, que també és capaç de matar. És a dir, el que passa és que el que canvia és l'element motivador. Quin és, com és de potent aquest motor o aquesta motivació per fer aquest fet, no? I en tema de venjança és igual.
L'element motivador vol dir on poses la línia?
Bueno, què...
En el per què?
Clar. Què és el que et fa tu? Potser tu és protegir la teva família, protegir la teva parella, protegir els teus fills, potser que et prenguin els diners, que et prenguin el... o que et facin descrèdit, no? Uh-huh. Què és el que et motiva, saps? Depèn la persona que tu tinguis, la teva motivació serà una o una altra.
Vaig a via, descansa, que ara venen les fàcils.
Vale.
El confident, ja fa uns quants mesos que el tenim a les llibreries. Com estan tot plegat?
Molt bé, molt content. No puc dir res de queixa. No, perquè l'editorial m'ha estat tan superbé, m'ha estat acompanyant molt bé. La meva editora, la Mireia Lite, bueno, què dir, fantàstica, no? Una valenta de tirar això endavant, aquest projecte. Tinc a darrere un equip també de comunicació molt maco. Vull dir, que a vegades també ho dic, que és complicat fracassar quan el que t'envolta, la gent que t'envolta, saps, t'ajuda, saps?
Vull dir... Presentacions, te'n queda alguna o no?
No, ara com ara no. Bueno, ens veurem segurament al BCN Negre, i alguns, i ara em toquen els festivals de novel·la, diguéssim.
Està presentat al concurs?
Està presentat... No.
Al BCN Negre, diguem.
No. Me queden els festivals de novel·la, he fet moltes presentacions ja, i si surt alguna, no diré pas que no. Però ara com ara ja només em queden, diguéssim, passar per la ruta dels festivals de novel·la.
Com han anat, però, les presentacions?
Molt bé, molt content. És que, clar, la recepció és molt bona. Fins i tot altres editors o altres escriptors que l'han llegit els ha agradat molt. Llavors...
Per cert, que abans em deies, he viscut una cosa que és el Sant Jordi de Nadal,
sí.
No?
Sant Jordi de Nadal, sí, a l'Estrella d'Am, que el 3 se celebrava el seu desaniversari, i vaig estar allà i va ser fantàstic. Vaig estar acompanyat de la Maica Navarro, i bueno, va ser apoteòsic. Molt bé, també. És a dir, molt contenta.
Què és el que més... sí que portes una llarga tongada de presentacions del llibre. Què és el que més et sorprèn de les presentacions?
Pues mira, el que diré és que habitualment les presentacions del llibre va gent, però no està molt ple. Saps què vull dir? És a dir, no és un evento, no? Multitudinari, no? Sinó que és bastant petit. Jo vaig tenir la presentació premià, clar, jugava a casa, i va ser espectacular també, no? És a dir, vam copsar més de l'esperat. I la gent de peu, i l'altre dia també la gent de peu, perquè el tema agradava molt. Però trobo que necessitem encara més push en aquest tipus de literatura, no? Falta molt per apostar per la literatura.
Solta llegir més?
Uf, sí. Sí, ens falta llegir més. I la novel·la negra, que és un, curiosament, és un, potser una d'aquelles novel·les que es compra molt i es llegeix molt, però no té una premsa, no?, tan bona com altres. No? Sí. I això ens falta també. Reconèixer que ens agrada la novel·la negra i ens agrada el morbo. Com potser un dia podríem parlar d'això, no? De per què ens agrada tant el morbo del true crime. Perquè el true crime no és algo nou.
No.
A mi semblen...
A casa nostra sembla que s'hagi inventat fa dos dies, però això ve dels Estats Units, que porten un recorregut enorme amb el true crime.
Bèstia. Jo penso que és molt sa, el true crime.
Sí?
Sí, perquè posa sobre la taula els casos i els destripa. Val? I els periodistes s'ho curren molt, que són majoritàriament els que escriuen sobre el true crime, i investiguen molt, busquen moltes, i posen sobre la taula i destripen casos molt bèsties que si no hagués sigut per ells, no els haguessin conegut mai. Per això trobo que el true crime és un pol saludable de la premsa per parlar del que passa.
Xavier, ets una d'aquelles persones, d'aquells escriptors que ara vols gaudir d'aquest llibre i ja veurem, o ja estàs pensant en el següent?
Pues mira, volia ser d'aquells escriptors que...
Volia.
Ser dels escriptors que escriu aquesta novel·la i la gaudeix i disfruta i es pren un temps sabàtic llarg, no? De fet, de la primera novel·la en aquesta han passat 6 anys.
Déu-n'hi-do.
Però, inesperadament, he topat amb una història que m'ha donat de front i amb una història que m'agradaria poder aprofundir i desenvolupar, i potser d'aquí a un temps tornem a tenir notícies d'un altre projecte.
Boníssim, això ens ho fa saber, Xavier. Sí. Ara sí, deixa'm fer-te la darrera, perquè em cria molt l'atenció. Humanitzem el criminal o l'humanitzem massa poc?
Val, l'humanitzem massa poc, però jo l'humanitzo a les meves novel·les. I per què? M'agradaria veure'ns a molts de nosaltres coses que han passat a aquestes persones que surten a la novel·la i que explico el seu passat, com reaccionaríem nosaltres davant d'aquests fets. Llavors, tothom té un perquè de fer-les, tothom té un element motivador. Val? I és molt fàcil criticar, ostres, què dolent és el personatge. De fet, els meus personatges jo no els he escrit des del punt de vista de bons i dolents. Són persones que fan coses. Llavors, deixo que el lector tingui la llibertat de triar i d'etiquetar qui és el bo i qui és el dolent. Perquè no tots els dolents són tan dolents, ni els bons són tan bons. A la vida, aquells que són bons, a vegades, fan moltes coses per interès. Val? I els tillem de bons.
Naixem dolents o ens hi fa la vida?
Com?
Naixem dolents o ens hi fa la vida?
Des del meu punt de vista criminològic, jo crec que ens hi fa la vida. Biològicament, poder tindre certes predisposicions a ser... o que sigui més fàcil agafar certs rols, però jo penso que és la vida i el que t'envolta el que et fa ser realment dolent. O supervivent, o supervivent.
Xavier Álvarez, el confident, Rosa dels Vents, el trobareu a les vostres llibreries. De veritat, llegiu-lo, que val molt la pena. És un cas real ficcionat, això sí, amb molta, molta, molta història i novel·la negra. Xavier, un plaer parlar amb tu d'aquesta
manera. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Igualment.
Ràdio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Càncer, esterilitat, disfuncions, infeccions, depressió, incontinència. Les malalties i els problemes relacionats amb la salut sexual i reproductiva afecten una de cada tres persones. El 70% són dones. Visibilitzar la salut sexual i reproductiva és el primer pas per poder-la investigar. La Marató per la Salut Sexual i Reproductiva. La marató que dona llum. Aquest diumenge, la Marató de 3CAT.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Vuit minuts clavats que passen de dos quarts d'una del migdia. És dissabte. No, nor. Errada grossa. És dilluns i tornem a obrir les portes d'aquest espai del Viure en Salut, espai dels matins de Ràdio Estel, dels continguts de la caravana, amb molta honra. Moment en què Joan Trias, conductor i alma mater del programa, s'agafa aquests minuts per respirar enmig de les seves 6 hores de ràdio maratonianes, avui després d'aquesta entrevista al Xavier Álvarez, El Confident, és el llibre que ha publicat. Nosaltres, que agafem el relleu, parlem de salut. Fa un moment parlàvem de coses molt fosques, ara parlarem de lluminositat. De dilluns a dijous, en teniu aquí, portant endavant aquest espai, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Marnis, com no. Per tant, canvia la caravana, marxa, Trias, una estoneta, deixeu-lo que respiri i torna en res, el saludarem d'aquí res, el nostre doctor de confiança, la saviesa, l'elegància, l'humor, el doctor Jacinto Valverde, en directe des de Madrid. Jo us recordo el que ja sabeu, perquè sou fidels, em consta, que viure en salut aquest espai és el Són els Minuts de Ràdio, dedicat a la salut i el benestar, al qual podeu adreçar-vos i consultar dubtes mèdics fins a la una del migdia. Fins a la una del migdia dura l'espai, més o menys. Però aquest consultori està obert 24 hores per preguntar qualsevol dubte mèdic fins a que, en el moment en què vosaltres vulgueu, d'acord? Qualsevol pregunta sobre salut i benestar, qualsevol dubte mèdic, doncs ens la podeu enviar i nosaltres la tractarem amb molt de carinyo. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Que important és aquest número de telèfon, el 663-99-30-62. És la clau que us obre les portes del viure en salut, obert a respondre els vostres dubtes de salut i benestar. Ens podeu i ens deveu enviar una nota de veu o nota per escrit a aquest número de WhatsApp del programa. No truqueu perquè passen coses estranyes. És per enviar missatges, notes de veu o notes per escrit. Avui tindrem un oient que ens ha enviat una nota de veu. Normalment fem servir els correus electrònics, que ens arriben molts, però avui una oient ens ha enviat aquest número, el 663-99-30-62, la seva consulta, l'escoltarem i el doctor Jacinto li donarà resposta. Però ja sabeu que a banda d'aquest número de telèfon tenim també el correu electrònic del programa perquè envieu el correu que us vingui de gust, que necessiteu enviar-nos a lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat. Aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta i nosaltres encantats, encantadíssims de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Ay, qué bé. Ara mateix és moment de saludar el doctor Jacinto Valverde, que ja nos està escuchando desde los Madriles. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, Rafa.
Ay, doctor.
¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
Dígame usted, mi corazón no marcha bien. Doctor, dígame usted, mi corazón no marcha bien. ¿Te acuerdas de esa canción?
No, yo me acuerdo de otra de Sabina. Oiga, doctor, a ver si tengo cura. Algo así,
sí.
Que también estaba muy mal y hacía como una carta al doctor Sabina, que también era muy, muy divertida y muy graciosa. Esta me imagino que es anterior todavía.
Esta es muy anterior a Sabina.
Sí. No la tengo registrada, pero ya sabes...
La época Yeye de España.
De la época Yeye, claro. A mí la época Yeye yo no la viví mucho, que yo recuerde. Sí que tengo reminiscencias de lo que quedaba, ¿no? Yo viví más bien la movida y los 80, cuando yo era pequeñito, sí. ¿Eh? Y desde lejos, desde Castellón de la Plana, porque no sé si te lo he dicho, Jacinto, pero yo soy de Castellón. Allí no, a Castellón todo llegaba, pues igual 10 o 15 años después de cuando se había producido en los epicentros.
Eso pasaba también en Córdoba. Yo cuando viví toda mi infancia, sí, e incluso la facultad, pues yo tenía amigos que vivían en Madrid, sí, lo que pasa que eran de Córdoba, uh-huh, y venían a pasar temporadas a lo largo del año, claro, a Córdoba y nos traían toda la modernidad que en ese momento estaba en Madrid, todas las nuevas palabras que se utilizaban, sí, las frases, exacto, las nuevas bebidas. O sea, te ponían un poco al día porque estábamos eso, sí, más catetos que...
En otro,
que
exacto, es otro universo distinto. Es un universo diferente, las pequeñas ciudades, porque al final Castellón tiene, pues, yo... bueno, toda la provincia creo que tiene 300.000 habitantes, o sea, toda la provincia estamos hablando.
Sí, sí.
Al final contando los pueblos y todo. Bueno, yo antes de pasar a las consultas para estrenar la semana, Jacinto, dos comentarios. A ver, el primero que... ¿Qué opinión te merece? Cuando me he sentado aquí en la silla del locutor, he hecho el siguiente ruido. He hecho así. ¡Ay! Y esto, que siempre nos dices que a partir de los 40 hay que tener cuidado con la salud. Yo hoy lo he hecho presente con a micro cerrado, pero te sabes eso que te sientas y dices, ¡ay, ya no estás!
Ya por fin me he sentado, ¿no?
Fin me he sentado, porque llevo un rato aquí esperando para entrar y ya me estaba doliendo todo. Y por otro lado, Nuria Ross, bien conocida tuya, de cuando mis ausencias,
sí,
suele hacer tándem en esta preciosa sección con Andreu González, que ahora lo tenemos al otro lado del cristal, produciendo como un loco. Pues tenemos a Nuria Ross un poquito aquello tocada, con un virus intestinal en principio, por lo que nos ha comentado. Entonces, como parece ser, que es una cosa bastante que está ahora generalizada, pues digo, calla, le voy a trasladar al doctor estas molestias que pueden aparecer, evidentemente, con descomposición de estómago, que si son más fuertes o menos, hasta puedes tener un poquito de fiebre, encontrarte muy flojo, etcétera, etcétera, para ver qué podemos comentar. He enfocado a Nuria Ross, que los consejos le van a venir muy bien, pero también a cualquier persona que pase por este virus intestinal, que yo creo que se va un poco traspasando de persona a persona, en estos momentos del año.
Bueno, yo, como la mayoría de los procesos intestinales hoy día, salvo que sea por alguna intoxicación alimentaria de origen bacteriano, es raro porque no hace calor para que las bacterias proliferen en los alimentos. La mayoría es de origen vírico, ¿no?
Sí.
Quizás muchas veces no lo transmiten los niños, los pequeñines, ¿no?
Puede ser, claro.
Y ellos prácticamente no los pasan y nosotros nos deja un proceso de gastroenteritis importante. Entonces, yo, suponiendo que pueda ser un proceso viral, tendría que pedirle algo más de información, yo le voy a recomendar un mix de hongos.
Un mix.
Que le va a venir muy bien para mejorar ese cuadro vírico intestinal.
Perfecto,
¿vale?
Perfecto.
Y el producto se llama Beta Glucoforte Mix, ¿vale?
Beta Glucoforte, ¿qué más?
Mix,
vale.
¿Vale? Incorporamos varios hongos, como es el shiitake, el maitake, para mejorar ese sistema inmunitario que requiere estar bien fuerte frente a los virus específicamente, ¿no?
Sí.
Y para los intestinales más. Viene en cómodas cápsulas, solo hay que tomar una cápsula en ayunas. Fíjate qué fácil, ¿no?
Claro.
Otra cosa que tenemos que hacer para mejorar cualquier proceso de gastroenteritis, tener una buena flora intestinal, ¿vale? Porque lo primero que se destruye es la flora intestinal cuando hay cualquier proceso de gastroenteritis.
Vale.
Vamos a mejorar esa flora intestinal aportando estos probióticos con el Redutrim Pro.
Redutrim Pro.
Redutrim Pro. Hay que tomar dos cápsulas antes de desayunar y otras dos antes de cenar.
Pues nada, si nos está escuchando, perfecto, ya puede tomar buena nota Nuria Ross, nuestra compañera, nuestra estimada subdirectora de aquí de la caravana. También para cualquier persona que esté pasando por un proceso vírico intestinal, estas son las recomendaciones del doctor, el Beta Glucoforte Mix, una cápsula en ayunas, y luego para cuidar y reforzar y recuperar la flora intestinal, el Reduprim, ¿así?
Redutrim,
vale.
Redutrim
Pro, perfecto. Pues estas son las recomendaciones un poco generales al hilo de este virus intestinal que un poquito va pasando de persona en persona en este momento del año. Es uno de los clásicos, ¿no? Hay clásicos por cada momento del año y uno quizá es este, el virus intestinal. Estas son las recomendaciones del doctor. Y yo os recuerdo que aquests productes que ens ha recomanat els podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. També podeu consultar, evidentment. Sempre us ho recordo, la seva completíssima pàgina web, la pàgina web de Marnis, parlem de Marnis, on tenen allà catalogats tots els seus productes, però sobretot, una bona idea és acudir a la parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar aquests i qualsevol altre producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Venga, doctor, nos ponemos en marcha con una primera consulta, un mensaje de voz que nos ha llegado a nuestro número abierto para todos los oyentes. Os recuerdo, el 663-99-30-62, 663-99-30-62. una oyente muy amable nos ha dejado esta consulta, además muy específica. Ya es clienta de Marnis, lo cual siempre es una buenísima idea. Y nos consulta lo siguiente, la podemos escuchar.
Buenos días. Tengo una consulta para el doctor Valverde. Más bien son dudas, dos dudas que tengo. A ver si me pudiera aclararlas. La primera es que el neocarbón tiene unas cápsulas un poco grandes y me cuesta de tragármelas. Entonces, a ver si se podría, no sé, abrirlas o hacerlo de otra forma, ¿no? O con agua. La segunda es el tensiomar, que también son cápsulas que van, bueno, que tienen sabor a ajo. Si este sabor puede alterar, bueno, el estómago, ¿no? Si puede molestar en el estómago. Bueno, espero su amabilidad y que me pueda aclarar esta duda. Gracias.
Majísima esta oyente, no nos ha dejado su nombre, lamentablemente, pero le agradecemos la consulta. Ha hecho uso de esta sección de manera perfecta, es decir, nos envía sus dudas sobre los productos de Marnis. En este caso, más que una dolencia, es lo que ya se está tomando, pues dudas sobre lo que se toma. En este caso, el neocarbón, que es este problemilla que tiene, porque dice que las cápsulas son un poco grandes para ella, bueno, puede ser. Y luego el tensiomar, que dice que tiene este sabor a ajo y que si eso le puede afectar en algo en el estómago. Vamos a ver qué le decimos, Jacinto.
Bueno, en cuanto a lo de la cápsula, puede abrirla perfectamente, el contenido de la cápsula, disolverlo en un poquito de agua, en una claro. cucharada sopera de agua y tomarlo, no pasa nada, ¿eh?
Ya está.
No va a interferir ni va a perder el efecto. En cuanto a que tiene sabor a ajo, lógicamente, el principal componente que tiene el tensiomar es el ajo, porque es el mejor hipotensor natural que hay. Uh-huh. No por eso va a tener que sentarle mal a su estómago, ni muchísimo menos. Eso está perfectamente extraído el principio activo de ese ajo para que no te estorbe para nada al estómago. Así que puede tomarlo sin ningún problema. Sabe a ojo porque uno de sus componentes es ajo, lo cual indica que es verdad lo que lleva.
Claro.
Y en cuanto a la cápsula, cualquier cápsula de los complementos alimenticios de Marnis se puede abrir y el contenido disolverlo un poquito en agua y tomarlo.
Fantástico. Dos consideraciones antes de pasar a la siguiente consulta, que es vía correo en este caso. En primer lugar, me comenta José que es Ana María, ¿eh? Sí que nos había dejado el nombre, es Ana María. Creo que no lo dice en el audio, o por lo menos yo no lo recuerdo, pero sí que lo ha puesto cuando lo ha enviado, luego nos ha recordado. Por lo tanto, Ana María, muchas gracias por tu consulta y la respuesta del doctor, ¿eh? El neocarbón y cualquier cápsula de Marnis la puedes abrir si te resulta incómoda de tomar. Disolverla en un poquito de agua y como si fuese pues un sobrecillo te lo tomas intentando que entre todo, digamos, poder tragar todo. Y luego respecto al tensiomar, yo creo que qué mejor prueba de que lo que ya lo teníamos claro, pero qué mejor prueba que los productos naturales de Marnis son absolutamente naturales, que es que sabe a lo que lleva, o sea, es ajo y sabe a ajo. Fantástico, pues nada, te lo puedes tomar igualmente. Hay gente que le encanta el sabor a ajo, hay gente que no le gusta tanto, no sé cómo es eso, pero en este caso lo que es seguro es que al estómago no le va a afectar.
No, para nada.
No le va a afectar porque el ajo no afecta al estómago, más allá de que es un sabor fuerte y ya está. Pues primera consulta en este caso sonora que nos ha llegado solventada. Fantástico, invitamos a todos nuestros oyentes, a todas nuestras oyentes, a que imiten a Ana María y se lancen a enviarnos audios, porque nos encanta escucharles la voz, suena estupendamente. Mientras tanto, vamos con otra consulta, en este caso nos escribe Claudia Marcos, dice que es de Sitges y que tiene recurrentes dolores de cabeza, un clásico, ¿eh? En ocasiones dice que le pueden afectar hasta tal punto que tiene que quedarse en casa y romper un poco su rutina, entonces que le afectan a la calidad de vida. Dice que ha intentado distintas soluciones, pero no termina de irse del todo. Entonces se pregunta qué puede explorar dentro de la medicina natural de los productos de Marnis para ofrecer alivio a largo plazo, a corto plazo, algo que le pueda ayudar de parte de los amigos de Marnis. Esta es la consulta de Claudia, nos escribe desde Sitges.
Bueno, como siempre hemos comentado aquí cuando nos hacen esa pregunta, que es muy habitual porque la cefalea tensional es más habitual de lo que creemos. Desde el punto de vista de la complementación alimenticia, lo que mejor efecto tiene es intentar la prevención de este tipo de cefaleas tensionales, ¿vale? Entonces, para eso, yo recomiendo tomar todos los días, te duela o no te duela la cabeza, el efecto beneficioso que tienen los omega-3 en este caso. Marnis tiene uno específicamente ideado por la cantidad de omega 3 que lleva, que es el DHA Complex.
DHA Complex.
DHA Complex, ¿vale? Uh-huh. Viene en cápsulas y solo tiene que tomar una cápsula diaria, de forma permanente y continua.
Fantástico.
Luego también recordarle a todas las personas que tienen este tipo de dolencias, que cuando tengas ese primer síntoma de dolor de cabeza, sí, cuando solamente es una molestia,
sí,
que no lo dejes para más tarde porque creas que se te va a pasar solo. Uh-huh. No. Tómate el analgésico que habitualmente a ti te va bien, porque a cada uno le va un analgésico diferente. Uh-huh. ¿Qué quieres utilizar? A ver qué tal te va la complementación alimenticia en cuanto a analgésicos y antiinflamatorios.
Sí.
Utiliza el Mialtrim. Incorporamos la cúrcuma junto al arpagofito. Uh-huh. ¿Vale? Lo mismo este te va bien. Pero insisto, hay que tomarlo al inicio, justo al principio de cuando empieza el dolor de cabeza.
Uh-huh. Bueno, yo te lo digo siempre, Jacinto, que a mí esta recomendación me gusta mucho porque es algo que ya he experimentado yo muchas veces en mi vida, ¿eh? Cuando tienes ese... Uh-huh. primer rumor de dolor de cabeza, que es como una especie de sombra, ¿no?, dentro de ti, que lo notas pero muy lejos, pues siempre tomar el analgésico alivia muchísimo. A lo mejor no lo evitas completamente, pero evitas que llegue a un punto ya muy, muy, muy importante o muy doloroso. Y en este caso, pues nada, yo le recuerdo a esta oyente, a Claudia, el tema del omega 3, muy importante como prevención. Si tú tienes este problema recurrente del dolor de cabeza, Claudia, y cualquier oyente que nos esté escuchando, este aceite graso omega 3 te va a ayudar muchísimo como prevención. Es el DHA Complex, una cápsula diaria, y ya nos adelantamos a este problema y lo vamos previniendo. Y si quieres probar el efecto analgésico que tiene el Mialtrim, pues perfecto. Cuando notes este rumor ya te lo vas tomando y seguro que te ayuda muchísimo. Segunda recomendación del doctor después del mensaje que nos ha dejado Ana María. Y venga, que vamos a ir rápidamente con Javier, que nos escribe desde Girona y que dice que tiene un problema recurrente de gases. Ahí los gases que se acumulan ahí, tienen que ir saliendo, ay. Bueno, dice que también es bastante incómodo, evidentemente, y que le gustaría obtener orientación sobre algún enfoque natural, así que rápidamente vamos a dárselo antes de despedirnos.
Pues mira, aquí le recomendaría primero mastica muy bien todos los alimentos, uh-huh, hasta que salga una papilla y luego los tragues.
Sí.
Si puedes darte un paseo después de cada comida principal, como es el almuerzo y la cena, antes de sentarte en el sofá, muchísimo mejor.
Uh-huh.
Y utiliza el efecto de dos complementos alimenticios. Por un lado, el jugo de aloe vera.
Sí.
Tomar, es líquido, tiene un vasito, 20 mililitros antes de desayunar.
Uh-huh.
Y luego ayúdate con algo específicamente ideado para mejorar los gases,
vale,
porque lleva menta, carbón activado y anís, y que es el neocarbón.
Muy bien.
Neocarbón, tienes que tomar una cápsula después de desayunar, comer y cenar.
Este es el mismo consejo que le hemos dado a nuestra compañera Nuria, porque al final todo es un problema intestinal, y de la misma manera que a ella, que tiene ahora este virus, pues también se lo recomendamos, en este caso a Javier, que nos habla de este problema recurrente de gases, que es bastante incómodo, aparte que te puede dar un pequeño malestar, ¿no?, en el estómago, etcétera, etcétera. El neocarbón, una cápsula cada día, y luego los beneficios del jugo de aloe vera, 20 mililitros para tomártelos, y todo este complemento alimenticio de Marnis pueda ayudarte, Javier, con este problemilla de gases. Fantástico, pues yo que os recuerdo, abans d'acomiadar al doctor, que els productes que ens recomana els podeu trobar a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies. La seva pàgina web sempre la teniu disponible per consultar l'ampli ventall de productes que tenen els amics de Marnis. Però, sobretot, això és un producte de proximitat. Està al vostre barri. Per tant, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Por lo tanto, así como quien no quiere, casi sin enterarnos, doctor, hemos ayudado ya a unas cuantas personas y hemos solucionado el primer envite de la semana aquí en el Viure en Salud. Por lo tanto, satisfechos, podemos seguir adelante con nuestro día. Jacinto, que vaya muy, muy bien y gracias por este ratito.
Igualmente, cuidaros. Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo. Vinga, ara de seguida ens actualitzem després de donar-vos bons consells per tenir millor la vostra salut i el benestar. Ens actualitzem en la darrera actualitat amb la Júlia Julve i el Pol Corredoira a la veu dels esports. I després connectarem amb Olma Giró, que ens explicarà històries de la seva girocleta, avui des de l'estudi. Ara m'està fent gestos perquè està aquí esperant. No, que no marxo avui, estic des de l'estudi. Vale, tranquil·la. Jo ho puntualitzo. Després, Maria Broncova ens parlarà de l'òpera rock amb la seva gràcia habitual. I rematarem el dia amb el Bona Vesprada i les ocurrències dels nostres bons amics del Foro Cotxes. Això és La Caravana. Fins ara mateix.